Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Aquesta passada setmana han començat la majoria dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés a Barcelona, a l'àrea metropolitana i també a la província de Tarragona. En total, més de 20.000 infants i joves que participen en algunes de les més de 450 activitats que la Fundació Pere Tarrés, l'entitat de lleure més gran de Catalunya, ha preparat juntament amb els seus centres d'esplai vinculats. De fet, en parlarem abastament de les diferents activitats que fan els diferents centres d'esplai. Aquest estiu fa 60 anys que va començar la primera colònia de vacances en l'entorn del que després esdevindria la Fundació Pere Tarrés. Per celebrar-ho, la Fundació ha posat en marxa una campanya de mobilització per recollir fotografies i vídeos entre els milers de persones que han passat en aquests 60 anys per les colònies, pels casals, per les rutes, pels centres d'esplai, en definitiva. L'objectiu és fer un recull en imatges de la història de l'educació en el lleure a Catalunya. Avui en parlem de tot plegat, ho farem en conversa amb la Núria Martínez, que és la vicepresidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, que avui també ens acompanya als estudis de Catalunya Ràdio. Núria, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Com dèiem a la portada, des d'aquesta passada setmana ja estan en marxa els casals i les colònies de la Fundació Pere Tarrés, que de fet és un referent en el món de les colònies i en el món del lleure, oi? També a l'estiu.
Sí, la veritat és que quan comença la temporada fins pràcticament els últims dies de les vacances d'estiu, podríem dir que cada dia hi ha alguna de les activitats que s'organitzen des dels centres d'esplai o des de la Fundació, i per tant podríem dir que el global d'infants i joves que poden viure un estiu amb alguna activitat de lleure és elevat.
A més, també gràcies a moltes beques, oi? Perquè hi ha famílies que no poden potser assumir les colònies dels fills, però en aquest cas amb l'ajuda, amb la solidaritat de la gent, sí que ho aconsegueixen.
Sí, un dels elements que ens agrada doncs, poder treballar i que des dels centres d'esplai també promovem durant l'any és que no s'oblidi que el lleure no ha de ser un efecte només per la gent que pot pagar-s'ho, sinó que realment pugui arribar a tothom. I per aquest motiu doncs, intentem treballar que aquells infants que no tenen els diners per poder-s'ho pagar, des de la Fundació es pugui donar el suport econòmic. I en aquest sentit, doncs, des del MASEC, un dels programes que estem engegant és engrescar també que aquells esplais que socioeconòmicament doncs, estan en indrets que potser no tenen tanta infància vulnerable en el seu entorn, surtin de la seva àrea, no?, intentin anar a contactar amb serveis socials, amb Càritas, per tal que l'activitat que ells ja organitzen pugui obrir places a aquests infants i que aquests infants després al setembre, quan s'engega el curs, doncs puguin continuar amb l'activitat de lleure, que és el que creiem que els hi pot donar doncs, aquest creixement d'infància.
Aquest cap de setmana estrenem el mes de juliol, tenim per endavant dos mesos, tenim per endavant l'estiu i sobretot pels infants. I a través dels centres d'esplai es fan diferents activitats, oi? Com prepareu una mica tot el programa d'activitats?
Bé, nosaltres com a moviment el que fem sobretot és acompanyar i estar al servei dels centres d'esplai. Una de les coses que ens agrada posar en valor és que realment són els equips de monitors i monitores d'aquestes entitats que a partir del voluntariat, sobretot, doncs, organitzen i preparen tota l'activitat de campaments, de colònies, de rutes, i per tant doncs, posen a disposició dels infants i joves tota aquesta preparació que fan de manera altruista. I per tant, nosaltres el que fem és intentar, per un costat, doncs, poder oferir la formació que poden necessitar. De fet, a meitats de juny vam fer una matinal formativa que ja fa temps que fem, que el que pretén és donar una mica de suport a nivell de mancances que poden tenir els monitors i que necessiten alguna formació concreta. I després també està el servei a través dels referents, no?, dels promotors tècnics, que realment el que fan és estar que si qualsevol centre esplai doncs, necessita un suport en que, a nivell de dubtes legals, a nivell de manca d'infants per acabar de cobrir places, doncs, ajudar en el que sigui perquè realment doncs, l'activitat pugui sortir com ha de sortir.
En tot cas, unes activitats que tenen uns valors darrere, no? Que això és important, no?
Sí, jo diria que un dels trets diferencials d'aquestes activitats és que realment diem molts cops que fem activitat de lleure clàssic, no? Podríem dir, que bàsicament és que realment durant aquells dies de convivència, ja sigui amb les colònies, els campaments, la ruta o el casal, es facin activitats en les quals es desenvolupa i es treballa una sèrie de valors de la convivència, del treball en equip, del respecte, de l'empatia i del formar, que diríem, una petita comunitat entre els infants, joves i monitors que formen part d'aquella activitat d'estiu. I, per tant, el valor principal d'unes colònies, d'un centre d'esplai, és realment la vida, la convivència i la comunitat que s'acaba generant durant aquells dies a partir del joc, que no deixa de ser l'eina que fem servir per treballar tot això.
Per molt que no, que potser hi ha gent que pot pensar que els nens van a passar l'estona, no? A passar l'estiu, a estar relaxats, però hi ha tota una feina, no?, en aquest cas.
Sí, i la sort, no?, el fet de que molts dels equips de monitors aquests, doncs realment, uns anys enrere han sigut infants i joves d'aquestes entitats, i per tant hi ha un bagatge que no es pot ensenyar, no?, sinó que l'han viscut i que per tant el desprenen en fer la seva aportació, i que per tant, doncs, és això, és un tret diferencial que és difícil de poder quantificar, no?, que realment els infants el viuen i es comparteix, i per tant, doncs, és el que quan arriben a casa, segurament doncs, molts dels nens i nenes, quan parlen amb les famílies del que han viscut, posen exemples molt quotidians i molt d'una conversa amb un monitor o una experiència d'una ruta, i que per tant són elements molt quotidians, però que són el que acaben arribant a l'educació.
Parlem més concretament dels monitors, de la figura dels monitors. De fet, recordem que Francesc Romeu, en un dels comentaris de fa poques setmanes, en parlava i en feia referència a la importància de la figura dels monitors. És essencial, no?, en el MASEC.
Sí, en el MASEC, evidentment, i molts cops ho traslladem també a ells, no?, que realment el MASEC té sentit per als 182 centres d'esplai que el configuren, amb els seus respectius monitors, i que sense ells, doncs, evidentment, no tindria sentit aquesta tasca. I, per tant, és important que aquests monitors, per un costat, estiguin formats i, per altra banda, doncs, tinguin realment la consciència de la importància del que estan fent, del que el que estan fent necessita darrere una sèrie de responsabilitat, de consciència, de formació, de voler fer les coses ben fetes, de tenir clar que el que estan fent és educar uns infants i uns joves, i que, per tant, qualsevol petit detall és essencial, no?, i és important en aquella activitat.
Parlem de xifra 4.000 monitors?
Sí, és a dir, en total... Sí, els 4.000 inclouen els monitors voluntaris dels centres d'esplai i després de les activitats, i per tant, com que és el còmput d'estiu, combina una mica de tot, però sí que el gran volum dels monitors són els que durant l'any ja estan fent la tasca aquesta de voluntariat, i per tant, doncs, és això, no? L'activitat d'estiu no deixa de ser la culminació en alguns casos, i en altres potser l'inici del curs, perquè també és cert que a nivell de MASEC hi ha moltes activitats que es fan el mes de juliol, però cada vegada més també el mes d'agost i fins i tot en algun cas de principis de setembre que es desenvolupen activitats.
Activitat permanentment.
Sí, és el que comentàvem abans amb Francesc, que realment fins que no acaba pràcticament la temporada d'estiu i comencen l'escola una altra vegada, doncs estem amb activitat permanent.
Els monitors com arriben normalment?
Els centres d'esplai.
Exacte, sí, perquè ja han passat directament, han estat, com dèiem, doncs, persones que han estat alumnes, que han estat no alumnes, sinó que han passat...
Participants,
exacte, sí. Que han estat participants, o realment també gent que hi va perquè diuen jo vull ser monitor i en aquest cas vull aquí.
Jo diria que hi ha una mica de tot, però el gran volum de monitors que formen part dels centres d'esplai sobretot són infants que han passat a joves i que finalment han decidit fer el pas a monitors, i també en aquest sentit cal posar en valor que molts dels centres d'esplai, coneixedors d'aquesta realitat, també vetllen o tenen integrat en el seu projecte educatiu una formació interna, no?, i que per tant va complementària a la formació que hi ha més del curs de monitors pròpiament dit, i que aquesta formació interna que genera la pròpia entitat té molt de valor, no?, perquè és a demostrar que l'equip de monitors del moment és conscient que els que pujaran i entraran a formar part de l'equip han de poder estar acompanyats, han de poder estar formats, i són ells mateixos, o fins i tot aprofitant l'experiència d'alguns monitors ja veterans que han començat a deixar l'activitat més setmanal, que fan aquest acompanyament als nous. I per tant és un aprenentatge, no?, de realment molt, molt intern, però que això, no?, que permet mantenir una mica l'essència de l'activitat.
I recalcar sobretot el tema dels valors, no?
Sí, és a dir, una mica l'element clau, no?, i que també es transmet en aquest aprenentatge d'un equip a un altre, és tenir molt clar que la nostra tasca sobretot és educar infants i joves a nivell de la persona, no?, del seu creixement, amb els seus valors, la seva manera d'entendre la vida i d'aprofitar també el seu temps lliure, i per tant doncs, aquest creixement, no?, que diem, el desenvolupament aquest integral en totes les seves dimensions, i és el que... És el que fa que després, molts cops diem, una persona que ha passat per l'esplai es percep després, no?, a la vida quotidiana. I com es percep? Doncs és difícil de definir, però la gent s'acaba identificant, no? I una de les coses que ens agrada posar en valor, sobretot, és això, és dir, ostres, una persona que ha passat tota la seva infància i joventut a un centre d'esplai ha d'haver pogut créixer amb uns valors i amb una manera d'entendre la vida, que és la que després, quan ja sigui adult, podrà traslladar i compartir amb la resta de gent.
Abans d'acabar, hem de parlar també d'una trobada que esteu preparant de cara a la primavera de l'any que ve. De fet, serà quan es facin 5 anys del moviment, no?, de la creació del moviment de centres d'esplai de tot Catalunya.
Sí, és a dir, el MASEC sí que ja té més història. De fet, també estem ara en celebració amb el 60è aniversari que comentaves abans de l'inici, sí, de tot aquest servei de colònies. I nosaltres, aprofitant aquest 60è aniversari i també que fa 5 anys es va decidir treballar conjuntament tot el moviment de centres d'esplai cristians amb dimensió catalana, doncs vam voler celebrar-ho d'una manera especial i diferent, i l'abril, el 14 i 15 d'abril de l'any vinent, del 2018...
Ah, ja hi ha data concreta.
Sí, ja hi ha data i lloc, a Vilafranca serà. Doncs farem una... Bueno, s'està començant a engegar ja una trobada en què es reuneixin infants, joves i monitors dels esplais del moviment.
Núria Martínez, vicepresidenta del moviment de centres d'esplai cristians catalans. Gràcies i bon estiu.
Moltes gràcies.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Ja ha arribat l'estiu i molts de nosaltres ens desitgem molt bones vacances, però jo penso que a moltes cases el que encara els hi falta és justament el treball. A moltes cases no s'ha notat gens ni mica el que és el final de la crisi. Això és justament el que ha constatat la Fundació FOESA quan diu que el 70% de les llars no està notant els efectes de la recuperació econòmica 3 anys després de l'inici d'un nou cicle econòmic. En el cas de les llars sota el llindar de la pobresa, només un 9% percep a hores d'ara que la recuperació econòmica ha millorat les seves condicions de vida. Aquesta és una de les principals constatacions que la Fundació FOESA, Foment d'Estudis Socials i de Sociologia Aplicada, posa sobre la taula en l'informe Anàlisi i Perspectives 2017 d'Esprotecció Social i Estratègies Familiars, presentat recentment. Les dades presentades procedeixen d'una enquesta realitzada per aquesta fundació en el primer trimestre d'aquest any, a més de 1.300 llars repartides per tot l'estat espanyol, per conèixer en profunditat els canvis que la gran recessió dels anys 2007 al 2013 ha generat a les llars espanyoles i en quina situació es troben per afrontar el període de recuperació actual. L'enquesta assenyala, per exemple, que només el 27% de les llars de l'estat estan experimentant els efectes de la recuperació econòmica, i que l'evolució en les condicions de vida no s'està sent tan positiva com es podria esperar. Les llars que menys estan percebent els efectes del nou cicle econòmic són precisament aquelles que més van patir els efectes de la crisi. A través de 17 indicadors s'ha mesurat l'anomenat xarxa de seguretat de les llars, és a dir, la seva capacitat per afrontar situacions adverses futures. I s'ha observat l'evolució d'aquestes condicions des del moment abans de la crisi fins als nostres dies. Els resultats de l'enquesta constaten que la meitat de les famílies, el 50,1%, tenen avui dia una xarxa de seguretat que és pitjor que en la situació d'abans de la crisi, mentre que el 42,3% es mantindria igual i hauria millorat només pel 7,6%. Els aspectes que han empitjorat en més de la meitat de les llars són les capacitats d'estalviar per poder resistir una nova crisi econòmica, de fer front a una reforma necessària del seu habitatge o d'arribar fins a final de mes. El 60% de les llars viuen sense tenir res estalviat o amb un nivell d'estalvi tan petit que sense tenir ingressos no podrien resistir més d'un o dos mesos. En 4 de cada 10 llars s'han empitjorat també la capacitat de fer front a necessitats de salut no cobertes pel Sistema Nacional de Sanitat, per pagar reforços educatius als fills, per afrontar el pagament dels rebuts de l'energia i per garantir una estabilitat en l'ocupació de membres de la llar i uns ingressos estables. En cap dels 17 indicadors se supera el 10% de llars que hagin experimentat una evolució positiva respecte al període d'abans de la crisi. Segons l'informe, aquest empitjorament ha portat les famílies a prendre una sèrie de decisions durant els últims anys que en la situen en un escenari diferent a l'hora de poder afrontar els contingents actuals. L'estudi divideix en 3 blocs les estratègies que han pres les famílies. Primer, reducció del consum energètic. Segon, acceptació de condicions laborables poc desitjables. I tercer, reducció de despeses en el pagament de l'habitatge. Davant d'aquesta gran inseguretat, l'estudi assenyala que la família i els amics es consideren en aquest moment com el gran compensador d'aquesta debilitat. També s'assenyala el risc que tenim com a societat d'acostumar-nos a la precarietat, ja que quan se'ns pregunta per les nostres expectatives d'aquí a 5 anys, el 47% creu que estarà igual i tan sols un 20% creu que millorarà la seva situació econòmica a la llar, mentre que un 26,4% de la població entrevistada creu que fins i tot empitjorarà. També es detecta una gran desconfiança en la participació social i política. Pel més del 75%, votar no serveix per res. Pel 57%, no serveix per res associar-se. I el 61% no serveix cap tipus de mobilització. Comentant aquestes xifres, el secretari general de Càritas, Sebastián Mora, ha dit que s'està produint un empobriment de la pobresa, en el sentit que per moltes persones la pobresa s'ha tornat crònica o bé s'ha intensificat molt més. No podem resignar-nos a la pobresa com si fos ja una cosa natural. Molt bon diumenge a tothom.
Bon diumenge, Francesc. T'esperem la propera setmana.
Molt bon diumenge.
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Lluís Alonso ha estat al control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Les carreteres i les autopistes s'omplen de cotxes durant els mesos d'estiu a motiu de les vacances. Això pot comportar també un augment d'accidents. Seria desitjable que tots conduíssim amb solidaritat i prudència, respectant les normes de trànsit. Tots tenim un deure cívic i moral envers els altres que no hem d'oblidar mai. Aquesta és la finalitat de la jornada de responsabilitat en el trànsit que promou l'Església Catòlica el primer diumenge del mes de juliol en la proximitat de la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors, que se celebra el 10 de juliol. Lluat sigueu, Senyor, també pels mitjans de transport. Aquest és el lema d'enguany que convida a beneir i lluar el Déu de la creació per tanta bellesa com ens regala, per l'oportunitat que ens ofereix de contemplar-la i pel do de la vida. La vida i la salut són béns preciosos que Déu ens ha confiat. Els hem de preservar per al bé comú. El Catecisme de l'Església Catòlica, quan parla del respecte a la vida corporal, afirma que els qui en estat d'embriaguesa o per gust immoderat de la velocitat posen en perill la seguretat dels altres i la pròpia a les carreteres, al mar o a l'aire, es fan greument culpables. És evident que quan conduïm un vehicle no ho fem pas enmig del desert, aïllats completament dels altres. Ho fem per les autopistes i carreteres que compartim amb moltes altres persones. Això fa que no siguem només responsables de la nostra vida, sinó també de la vida dels altres. I tant la nostra com la del proïsme no són nostres, sinó de Déu. Per això, conduir bé és sinònim de solidaritat. És un deure de justícia i d'amor. Lamentablement, la majoria d'accidents de circulació es deuen a errors humans, manipulació del mòbil, velocitat excessiva, avançaments temeraris e indeguts, falta de respecte als senyals de trànsit, excés d'alcohol, etc., etc. No hi ha dubte que conduir malament, imprudentment, en males condicions físiques, és una acció greu contra el deure de respectar la vida. Us convido a tots i em convido a mi mateix a prendre consciència d'aquest deure tan important que tenim. Cal que ens ajudem i ens obliguem els uns als altres a conduir amb la màxima prudència. Una conducció responsable és un acte d'amor a Déu, a nosaltres i als germans, perquè protegim la vida, la nostra i la dels altres. És bo que invoquem la protecció de Sant Cristòfol, patró i protector dels automobilistes, però alhora cal que siguem conductors responsables i prudents. Fer camí amb Jesús ens porta a acceptar els altres com a germans. Per això, quan ens posem al volant, hem de respectar i tractar els altres com volem que ens respectin i ens tractin. Benvolguts germans, que Déu us beneixi a tots i en la conducció no us poseu nerviosos, sigueu sempre prudents.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.